Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament 4 minuts i arribarem a les 9 del matí. Ens posem més seriosos a aquesta hora perquè 501 menors van ser condemnats el 2022 per delictes sexuals a Espanya, un 14,1% més que l'any anterior. Són dades fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística. Les dades també detallen que a Espanya 308.624 menors de 18 anys van ser condemnats l'any passat, un 9,4% més que el 2021 i 14.026 menors, més d'un 3%. Avui a la caravana hem volgut convidar Antonio Andrés Pueyo, catedràtic de Psicologia Forense de la Universitat de Barcelona. Antonio Andrés Pueyo, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé. Bon dia a vosaltres. Gràcies.
Senyor Andrés Pueyo, com valora aquestes dades que ara donàvem respecte a l'estat espanyol?
A veure, és important fer constar el següent. Les dades inicials publicades per organismes oficials tenen molt valor perquè corresponen a registres que són reals i que són existents. Però la seva interpretació jo crec que ens confon més que ens ajuda i augmenta una mica l'alarma social sobre aquesta problemàtica.
Sí, com sigui, el que sí que hi ha és una certa, encara que sigui petita, tendència a l'alça, no?
Sí, a veure, el fet de que a nivell de fiscalia, a nivell de jutjats, a nivell policial, que és el que els criminòlegs diem de les oficials, del delicte, augmentin, no sempre és una mala senyal, perquè no vol dir necessàriament que estigui augmentant els fets que fan referència, perquè hem de pensar que en el delicte, especialment en el delicte comès per menors, i de naturalesa sexual, sobretot si no és molt, molt greu, hi ha una gran xifra oculta. És a dir, hi ha molts casos que no es coneixen. I el fet de que hi hagin campanyes preventives i que hi hagi una major consciència social fa que hi hagi més denúncies. Hem de pensar que la taxa de denúncies que hem estimat els criminòlegs és d'un 5% sobre els casos que passen realment,
Senyor Pueyo, com s'explica, per gent que no en tenim ni idea, com s'explica que un menor pugui arribar a cometre un delicte sexual?
Comprendre el delicte sexual dels menors té diverses connotacions. La primera és que qualsevol delicte és una definició que s'ha fet socialment i que s'ha recollit en la llei penal. Per això diem delicte a partir de 14 anys. En canvi, si són menors de 14 anys, es recomana denominar aquestes conductes, o bé conductes violentes, conductes inadequades. Sempre la conducta inadequada sexual comesa per menors o els delictes tenen dos components. Un component que és el que diem d'antisocialitat, és a dir, de vulneració de normes, i un altre component que pot ser de naturalesa sexual a l'adolescència, però que poques vegades és de naturalesa sexual per sota de l'adolescència. És una combinació que sempre té els dos components. És a dir, la conducta sexual inadequada, el delicte sexual, no és una expressió natural de la sexualitat humana, sinó bàsicament és un fet més antisocial que una altra cosa.
Dit d'una altra manera, senyor Andrés Pueyo, ahir vam generar un debat a redacció i amb tot l'equip d'aquest programa, perquè suscitava moltes opinions, com a tota la societat, suscitava moltes opinions i molt debat un tema com aquest. A un menor que ha comès un delicte sexual, com l'hem de tractar? Com a responsable d'un fet delictiu o com a víctima d'un sistema que no funciona?
A priori, de cap manera. Una vegada després d'estudiar-ho, sí, perquè hi poden haver-hi moltes confusions. Tenim una sèrie de criteris legals, per exemple. Si té menys de 14 anys, per definició, no és responsable d'un delicte, perquè la llei de responsabilitat penal del menor així ho defineix. Però aquesta és una consideració legal. Psicològicament, socialment i de manera més genèrica, a nosaltres que un noi de 13,6 mesos o un de 14,2 mesos faci o no un delicte ens preocupa poc, repeteixo, des del punt de vista més humà i més social. Legalment és indiscutible. Llavors, què és el que succeeix amb això? Que quan ens acostem al cas particular, ens podem trobar en que la realitat d'un noi de 13 anys és molt semblant a una de 17 i al revés. Per tant, sempre s'ha d'individualitzar molt abans de fer cap judici. I d'això se n'han d'encarregar els professionals que coneixen, doncs, els psicòlegs o bé els treballadors socials, els pediatres, els juristes, aquells que coneixen el cas. Fer una generalització a partir d'una anècdota sempre és molt perillós, perquè es crea molta confusió i al final, en vez d'aclarir-nos, ens confonem més.
De totes maneres, creu que són conscients aquests menors que estan cometent un delicte? O si més no, que estan fent alguna cosa que està malament?
La majoria d'ells saben que estan fent coses que són inadequades, per això ni les declaren, les amaguen, o només els hi expliquen als seus companys d'edat, els seus iguals, que diem en psicologia, perquè normalment no ho expliquen com si haguessin fet un logro o haguessin fet algo que sigui... Naturalment, els nens, des de molt petits, tenen un criteri ètic i moral que es va desenvolupant, naturalment, amb el temps, però és veritat que hi ha una època en la qual comença el desenvolupament sexual, el desenvolupament psicosexual, en la qual hi ha certes conductes exploratòries que des de fora es poden, quan dic des de fora, vull dir des d'ulls d'un adult, es poden considerar un acte de violència sexual. I això sempre té una línia tan fina que quan veiem casos com els que publiqueu o que publica la premsa, molt greus, clar que no hi ha dubte de que estem davant d'un fet de violència sexual, però hi ha molts casos que no es coneixen i que realment formen part d'aquest gran nombre de xifra oculta que justament ara es va obrint. I això és el que ens provoca una visió que ens dona una certa por, perquè veiem que hi ha molts casos, molts més dels que ens podíem pensar.
Sí, com sigui, les agressions sexuals entre menors fa temps que es produeixen, si més no les anem comunicant a través dels mitjans de comunicació, però ara sembla que es comença a prendre més consciència, que és un problema potser estructural.
Sí.
Anem tard a tot plegat?
Sí. No. A veure, la història de la humanitat fa que el fet de l'agressió sexual comesa per menors sigui un element comú igual que la comesa per adults. És a dir, no és una cosa nova de la societat del segle XXI. Ara tenim molta consciència, sabem els danys que promou tant a la víctima com a l'agressor moltes vegades, i per tant tenim una gran consciència del problema, però justament per aquesta consciència el que no podem és fer una alarma excessiva, perquè llavors ens provoca un efecte doble. Per una banda, pensem que si nens petits són capaços de fer delictes sexuals d'aquesta crueldat, doncs quin serà el futur que ens espera? Aquesta és una generalització molt abusiva. I l'altra és simplement que tendim a buscar sistemes de correcció d'aquesta conducta basades en el càstig. I el càstig, en molts casos, no en tots els casos, però en la gran majoria dels casos, no és la mesura més adequada per que no es repeteixin aquests fets, que moltes vegades ells sols no es tornen a repetir en el desenvolupament de la majoria dels que han comès aquest tipus de fets. Això no vol dir que hi hagi casos que són realment molt preocupants i que és normal que ens provoquin una alarma i que la considerem, però no podem generalitzar anècdotes a la realitat quotidiana.
Dit d'una altra manera, la solució passa per més educació i menys càstig?
Bueno, el que passa és per una educació adequada i menys càstig que sigui molt individualitzat i oportú pel cas, que aquesta és la part més difícil. Mm-hmm. Això, si posem un exemple del món mèdic, és alguna cosa semblant com, bueno, per tractar la grip, normalment es poden prendre medicacions suaus o gairebé res, no? Mm-hmm. Però si és un Covid-19, cal intervenir de manera molt intensa. Aquest equilibri és just el que és la tasca més complicada per tots els professionals que hi treballen. Donar-li molta importància, restar-li importància, implicar els pares a l'escola, s'ha de graduar. És a dir, en alguns casos ha de ser intensa i ha de comportar pues inclús un allunyament del medi social, com és un internament, però això no és la solució de la majoria dels casos. I aquesta és sempre la part més delicada de la intervenció.
Ara em deia, això no és la solució a la majoria dels casos, i llegíem avui que en alguns països europeus s'ha augmentat les penes i les edats dels menors i la imputabilitat d'aquests menors. Sí. Entenc que ja està totalment en contra d'aquesta mesura.
Sí, perquè això és una... A veure, això és una solució simplista a un problema molt complex, que és, a més, basada en l'experiència no sempre exitosa amb els adults. La idea de que l'única forma de corregir el delicte és el càstig, diguem-ne, internament a la presó, etc., augmentar les penes, baixar l'edat penal... Això, en general, no només no resol els problemes, sinó que ens causa problemes afegits. De vegades és que no en tenim d'altres de solucions, però agafar com a norma que davant d'un fet violent el que s'ha de fer és castigar l'autor i amb penes més dures, perquè això el farà reflexionar i reduir aquesta conducta, els criminòlegs, els psicòlegs, i jo diria que la majoria de la gent entén que no és l'única ni la millor solució. Per tant, s'ha de conservar, s'ha de tenir un recurs d'últim moment, però en general no és la solució dels problemes als que fem front. Repeteixo, no als casos més extrems, que són els que apareixen a la premsa i ens provoquen sensacions de molta ansietat i molta por, però un no pot pensar que una solució per uns nens de 7 anys que han fet una conducta sexual inapropiada amb una nena de 6 anys, la solució és convertir-los en delinqüents i posar-los en una presó. És que això...
Per això li deia abans, senyor Andrés Pollo, com els havien de tractar, sí. com a víctimes o com a delinqüents?
A veure, en el cas d'aquests menors, tant els autors com la víctima són víctimes. Per què? Perquè per tenir una responsabilitat penal cal tenir consciència del delicte, intenció de produir-ho, voler el mal i el dany que provoques. Clar, si agafem aquests arguments i els traslladem a la ment d'un nen de 7 anys o de 6 anys que està en el pati posant terra en els genitals d'una nena de 6 anys, costa molt pensar que això és un fet delictiu, com és el fet que un home de 35 anys en una discoteca abusi d'una noia de 22 que està beguda. Són coses molt diferents, no podem posar-les en el mateix calaix. Naturalment que els responsables educatius, socials, familiars, inclús de l'Estat, en el sentit policial, s'han d'interessar per aquell fet que comento dels 6 anys, no? Però amb una clau diferent des del punt de vista de l'abordatge.
Si volem posar algun exemple, podríem explicar el cas de Badalona dels darrers mesos, o la setmana passada explicàvem que a Extremadura diversos menors d'edat feien circular imatges fetes amb intel·ligència artificial de menors despullades, o avui que informàvem que a Cantàbria la policia investiga un xat escolar d'alumnes de quart d'ESO per intercanviar-se imatges sexuals i violentes.
Hi ha certa... La primera cosa que s'ha de fer és separar i distingir cada cas. És a dir, una violació grupal en uns serveis d'una noia de 13 anys com el de Badalona és un fet de violència sexual, com ho és també enviar imatges pel xat, però són d'una categoria i d'una gravetat marcadament diferents. Molt possiblement els autors de la violació grupal a Badalona tenen unes edats que des del punt de vista maduratiu i psicològic no corresponen a l'edat cronològica que tenen, i les seves situacions familiars, socials, inclús la seva trajectòria delictiva pot ser molt diferent del que pot tenir en compte passar imatges, encara que siguin truculentes, encara que siguin morboses i violentes, un grup de joves a través d'un xat. És a dir, des d'un punt de vista moral, tots dos són rebutjables, però des d'un punt de vista legal s'ha de graduar la intensitat de la intervenció i des d'un punt de vista reeducatiu s'han de fer recursos molt diferents. És com si un anés a un hospital i digués, a veure, agafeu-me els que tenen càncer, constipat i hipertensió, i a tots els posarem a la mateixa mesura. No, els metges saben que cada cosa requereix un tractament diferent. I hem de tractar el tema de la violència sexual infantil així. Hem de separar cada tipus de cas, alguns realment són esgarrifosos i possiblement requereixin intervencions molt intenses, i uns altres poden ser fets passatgers, condenables, almenys jutjables, però la intervenció pot fer més mal que no pas resoldre el problema, tot i tenir present que tenim un marc legal que s'ha de respectar.
Per últim, deixi'm preguntar-li, senyor Pueyo, perquè em sembla una conversa molt interessant i que n'estem aprenent molt tots, com pot ser que un menor accedeixi tan fàcilment a tot el sector de la pornografia? Per què no posem límits com a societat?
Bueno, aquest possiblement és un debat en el qual la meva expertesa no és capaç de respondre, però la meva opinió com a ciutadà és que estem davant d'una conseqüència secundària del desenvolupament de les tecnologies de la informació i que, naturalment, les mesures que s'han de prendre han de ser mesures de caire polític, legal, administratiu, de nivell molt elevat. Només us poso un exemple. Farà uns 20 anys o 25 anys o potser 15 hi va haver un fenomen que va ser que molts pedòfils i pederastes europeus viatjaven com a turistes al sud d'Àsia per tenir relacions sexuals amb nens. Fins que no es va posar en marxa una iniciativa per part de les associacions internacionals d'aviació, de turisme, per parar aquest fenomen junt amb la policia, naturalment, aquest fenomen no es va aturar. I en la pornografia passarà una cosa semblant, és a dir, el controlar l'accés a la pornografia té molt que veure amb polítiques des d'un punt de vista de gestió de l'accés als mitjans de les tècniques, bueno, els TIC, no? Tot el que serien els nous sistemes de comunicació, i realment els estats van darrere dels avenços tecnològics. Però, sens dubte, aquests temes a mi no em preocupen massa perquè crec que hi ha molts recursos. Només un exemple. Sabeu, m'imagino que heu sentit a parlar d'aquests casos, que ha sigut Extremadura també, on un grup d'adolescents han convertit, utilitzant intel·ligència artificial, vaja, han despullat unes companyes del curs i han difós les mesures, a les imatges. Sabeu quan han tardat en detenir-los a tots? 2 dies. Per què? Perquè en aquest món ciber, la veritat és que la possibilitat de desenvolupar delictes és enorme, però és on la policia té més recursos, perquè és un tema també de posar sistemes de detecció. I, bueno, és una lluita en la qual pel davant hi ha iniciatives. Jo crec que en la pornografia passarà igual. Arribarà un moment en què això es podrà controlar. No dic que sigui fàcil, però superen molt la iniciativa individual, la dels pares, la de les escoles, perquè naturalment és una ona que ens mulla a tots, no?, quan es mou.
Ara sí, finalment, senyor Pueyo, ara que em parlava de tot el món ciber, que em deia, del món de la xarxa, deixi'm preguntar-li també com hem d'actuar com a pares quan els nostres fills tenen xarxes a dojo, que si Twitter, que si Instagram, i tots sabem que a la xarxa cada dia es demanen coses més rares, que si fotografies de parts del cos, si fotografies de peus, etc. En fi, què hem de fer amb els nostres fills? Els sobrecontrolem?
Això bàsicament és la mateixa la resposta que li donaria a qualsevol pregunta d'educació. Els pares han de conèixer els seus fills i aplicar les mesures d'acord a aquest individu. Hem de pensar que els nens, encara que puguin haver rebut informació pornogràfica, no en tots té el mateix efecte. Per què? Perquè alguns saben distingir el que no és bo del que és bo i ho rebutgen. Molts ho diuen quan els hi fan enquestes i els hi pregunten. Ho hem vist, però sabem que això no està bé. Vull dir, aquest és un criteri que, clar, un pare que té un fill adolescent que li diu això, no cal que sigui molt, entre cometes, controlador. Però al revés, et pots trobar amb un adolescent o amb un nen que és molt inconscient, que no és capaç d'entendre i de discriminar. Llavors, allà els pares han de tenir molta acció. Això és el més difícil, com sempre. Que els pares puguin educar els fills en funció de com són ells, com és el seu caràcter, el seu desenvolupament, ens evita de posar una norma que diguis, bueno, no podran tenir telèfon mòbil fins a que no tinguin 16 anys tots. Clar. És que hi ha nois de 16 anys que són madurs, capaços de gestionar bé aquesta eina, i uns altres de 18 que no. I aquest sempre és l'equilibri més difícil i només té una consigna. I els pares han de gestionar els seus fills, però primer conèixer-los bé, per poder prendre mesures que no siguin danyines i que ajudin el desenvolupament d'aquest fill. I això és un art difícil de practicar.
Antonio Andrés Puello, catedràtic de Psicologia Forense de la Universitat de Barcelona, de veritat que ha estat una conversa molt interessant. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel 97.7.